la història i la gent està morta. Vull dir, la gent es mata al llarg de la història i, bueno, passa. Divendres passat, coincidint amb la vaga general, van entrar a Barcelona tres grans columnes procedents de cinc indrets de la geografia catalana.
Eren desenes de milers de persones que protestaven per la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes i les imatges eren realment impressionants.
Sí, senyor, però aquesta iniciativa va tenir un precedent ara fa 43 anys. La marxa de la llibertat, que va tenir lloc pocs mesos després de la mort de Franco. Per parlar de la marxa de la llibertat, doncs tenim, ja ho sabeu, l'editor de Sapiens, Jordi Creus. Què tal, Jordi?
Doncs molt bé, encantat.
Doncs escolta, explica'ns, situa'ns, què va ser la marxa de la llibertat?
Primer ho acabes de dir tu.
Pues ja està, gràcies a Déu, fins una altra.
Actualitzar una mica el tema. Ho has dit tu, pocs mesos després de la mort de Franco, per tant, potser hauríem de dir, amb una situació sensiblement diferent de l'actual, però ja gairebé ni m'atreveixo. Pensem que és un moment, Espanya està governada quan es planifica la marxa per Arias Navarro, que és un franquista convençut, i al mig, abans de que comenci la marxa, hi ha un canvi a la presidència del govern espanyol i entra Adolfo Suárez, que és aquell personatge que ve del Movimiento, però certament una mica més aperturista. En aquell moment a Catalunya, any 76, hi ha un clam per la llibertat, per l'amnistia i per l'Estatut d'Autonomia. I això és una campanya que es fa molt forta a les ciutats, però és més dèbil als pobles. Llavors, es planteja una iniciativa per portar aquesta reivindicació de l'Assemblea de Catalunya. Recordem, l'Assemblea de Catalunya era una plataforma unitària que incloïa els partits polítics, els sindicats, a les entitats, a les associacions de veïns, etc. I llavors, aquesta plataforma també té dins seu una organització catòlica anomenada Pax Christi, que és qui s'encarrega de muntar la Marxa de la Llibertat, que és una nova forma de reivindicació per tal de portar als diferents pobles dels països catalans, en principi, després queda molt senyit al Principat de Catalunya, els punts de l'Assemblea de Catalunya de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Pax Christi era una organització, ho dic, creada, era internacional, no era només catalana, creada després de la Segona Guerra Mundial per tal d'aconseguir la reconciliació entre alemanys i francesos a través de les marxes. És a dir, es feien caminades, es feien travesses, i els alemanys dormien en cases de francesos, els francesos en cases dels alemanys, per tal de buscar aquesta reconciliació. I a Catalunya tenia dos caps visibles, en tenia més, però hi ha dos caps visibles que són, encara avui en dia, els més coneguts, que són l'Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres.
Aquesta marxa per la llibertat sortia de cinc llocs que ara has d'endevinar, David Oliveres.
Les de fa 43 anys?
Sí.
O les de... A veure...
Ei, no tenim tot el dia!
Olot?
No.
No? Perpinyà?
No.
Poc.
Tarragona?
Ni un.
Ni una, eh?
I...
Dos més?
Me falten dos més.
Sí.
No ho sé.
Adam, vols jugar?
No, ni idea, ni idea.
Juga-te-la, eh?
No.
Digues dos llocs, va.
Però per què?
Va.
Pont de Suert?
Reus?
Ui, Pont de Suert.
Eix.
No ho sé.
Tampoc. I... Tortosa, va.
Va. L'Escala?
L'Escala, que
Oliana.
Sortia la columna Tramuntana, Oliana, que sortia la columna Lluís Companys, Esterri d'Àneu, que sortia a la columna Francesc Macià,
ja.
La Sènia, prop de Tortosa, més avall, que sortia a la columna Rafael Casanova, i Girona, que sortia a la columna Abat Escarré. Després hi havia una sisena columna que sortia de Guardamar, del sud del País Valencià, i una columna que durant uns dies també va marxar per la Catalunya Nord.
3.500 quilòmetres, passant per 300 pobles i ciutats, si aquesta marxa última havia durat 3 dies, atenció, el que va durar aquesta altra, eh?
Aquesta, sí.
70?
Més de 70 dies, sí, més de 70 dies.
I això ho van aconseguir o no?
Bueno, no ho van aconseguir, o sigui, l'objectiu era fer marxes multitudinàries, semblava que es podia aconseguir, però va passar, el que va passar és que el govern espanyol, sobretot a través del Ministeri de Governació, que tenia un ministre que es deia Manuel Fraga Iribarne, que després d'haver ridiculitzat la marxa, d'haver sent rigut, d'haver-los menyspreat, va arribar un moment que li va agafar por de la dimensió que agafava tota aquella moguda, i què va fer? L'home que va dir la calle es mía, doncs la va prohibir. Va prohibir el 22 de maig la marxa.
Escoltem el comunicat que es va llegir a Televisió Espanyola i Ràdio Nacional d'Espanya en nom del ministre de Governació per tal de prohibir la marxa.
Distintos grupos pretenden organizar en las provincias catalanas lo que denomina Marcha de la Libertad este verano. Ante los efectos imprevisibles de esta iniciativa, que puede llegar a alterar gravemente la convivencia cívica, este ministro de la Gobernación desautoriza tal convocatoria e impedirá de manera eficaz cualquier intento que se produjera de la celebración.
Impedirá de manera eficaz.
Les paraules convivència, alteració de l'ordre i tot plegat, són com bastant actuals.
Sí. Com a mínim ara no t'acusen de terrorisme.
43 anys,
fa 43 anys no t'acusaven de terrorisme, vull dir, que ara pot ser que t'hi acusin.
Quina va ser la resposta de l'organització davant d'aquest comunicat?
La resposta va ser que només mitja hora després del comunicat de governació, els organitzadors van dir que la marxa se celebraria igualment, malgrat la prohibició, i van programar una sèrie d'accions que consistien en tot el territori, doncs, enganxades massives de cartells, repartiment de propaganda, fer pintades de manera generalitzada a tots els pobles de Catalunya, o organitzar marxes amb motxilles, com la que hi va haver a la Rambla de Barcelona, simulant que la marxa de la llibertat havia començat.
I què va fer Fraga?
Doncs, bueno, Fraga i el seu successor, perquè uns dies després Fraga va ser substituït per una altra peça, per un tal Rodolfo Martín Villa, el que van fer va ser, doncs, home, començar les detencions, començar els interrogatoris de la gent que enganxaven penjant cartells o repartint octavetes o participant en aquestes marxes de motxilles, imposar multes duríssimes, es van posar multes de fins a 300.000 pessetes de l'època. Eren molts diners.
Oh, o sigui, my God.
A l'època, per 300.000 pessetes, al meu poble et compraries un pis.
Ara t'ho anava a dir.
No, jo t'anava a dir, un pis a Barcelona varia un milió, si era gran, molt gran.
Sí, doncs multes de 300.000 pessetes, multes de 200.000 pessetes, multes de 7.000, moltes. Per exemple, doncs, amb el cas de l'Arcado Oliveres, que dèiem que era un dels caps visibles de Pax Christi, ostres, una cosa que es diu Pax Christi, massa perillosa tampoc devia poder ser, no? Doncs ell es va dirigir a la Sènia just el dia abans de començar la marxa i va ser interceptat amb un control de la Guàrdia Civil a Tortosa i va ser detingut i empresonat. El mateix dia, diversos autocars que es dirigien a la Sènia van ser també interceptats, se'ls va fer anar fins a Vinaròs, i a Vinaròs se'ls va posar en un tren en direcció a Barcelona. És a dir, és un sistema que es va utilitzar a tres llocs a l'inici de la marxa, és a dir, detenir o bé apartar a la gent. A la Sènia i a Oliana hi va haver, durant aquests primers dies, una trentena de detinguts, i més o menys el mateix a l'Escala, a Esterri d'Àneu i a Girona. I el procediment sempre era el mateix.
El procediment, expliquem, el sentirem ara en paraules d'Àngel Colom, en aquell moment copresident de Pax Christi.
Ens retenien a comissaria tant temps com podien. Després ens conduïen a calabossos infectes durant 72 hores. I passat el temps màxim de presó preventiva, ens pujaven a un jeep i ens deixaven al límit provincial, en carreteres secundàries sense gaire trànsit. Descarregaven un marxaire cada 5 o 6 quilòmetres. Era la seva particular venjança. La feina era nostra per tornar-nos a retrobar i seguir amb l'itinerari previst. La incògnita de què hi trobaríem, on dormiríem i què passaria a les hores següents era el pa nostre de cada dia.
Fer no és esperar, fer no és somiar, fer és penosa lluita per l'avui i pel demà.
Que ara estava pensant, dic, que igual algú sent això i diu, estan fent propaganda. Això són fets.
Són fets, això és la realitat.
Això són fets. Els anaven descarregant i els deixaven.
Sí, els anaven deixant, clar.
No estem que explicant època, res, que no sigui una altra...
No hi havia mòbils. Si a tu et deixen, a tu a 5 quilòmetres, el David a 5 quilòmetres més allà, la Maria a 5 quilòmetres més allà i a l'Adam 5 quilòmetres més allà, és molt difícil que tu et puguis reagrupar. Perquè com et comuniques, si no...
Ens estan enviant per Twitter records de la marxa de la llibertat del 76. El Pep Vila diu, una de les columnes va passar per casa meva, a Camps, Fonollosa, al Bages. La meva família portava el cafè del poble. I el Tomàs Andreu diu, penjaven peus gegant i globus al parc del Guinardó de Barcelona, amb el logo de la marxa per la llibertat, llavors va venir la policia i van petar tots els globus i es veu que llavors, clar, la canalla es va frustrar molt. Evidentment, la canalla no va entendre això.
Aquests 3.500 quilòmetres de marxa, com esteu veient, no es van poder fer amb normalitat, Jordi.
No, la intenció era poder, com deia abans, fer unes marxes massives, clar, amb la prohibició i amb la persecució que van tenir les marxaires, alguns trams s'havien de fer gairebé de manera clandestina, amb grups molt petits. No podem imaginar allò, les grans columnes que van veure divendres passat, perquè era impossible. El que feien eren petits grups de persones per carreteres secundàries i, a més, vigilats o perseguits per la Guàrdia Civil i per la ultradreta. Massa coordinat, Guàrdia Civil ultradreta, perseguint els marxaires.
Perdona, però ara mateix estan passant per aquí al costat i la Mosso porta una matralleta a la mà, que és una cosa que no tranquil·litza.
No gens, jo no m'ha tranquil·litzat gaire, no, sincerament.
Digues, perdona.
Quina poca feia, no? Gent caminant?
Ja. Sí, feia molta por, gent caminant, i a més gent de Pax Christi més a dir, gent molt pacífica. Mm-hmm. Llavors, el que feia la Guàrdia Civil, jo ho sé també per temes familiars, és anaven als pobles on havia de passar la marxa, amenaçaven a la gent que tenia implicacions amb la marxa, parlaven amb els propietaris de les fondes i dels bars perquè no servissin els marxaires, els metges perquè no els curessin, i els capellans doncs perquè no els acollissin, i a més a la població perquè delatés si hi havia alguna persona de la marxa. Però certament els marxaires van comptar amb suport de la població. Per exemple, a Solsona van poder esquivar la Guàrdia Civil dins del cotxe, dins de la furgoneta d'un forner, entremig del pa, es van poder escapar de la Guàrdia Civil. A la mateixa zona, una noia que es deia Sílvia Puncernau va aconseguir enganyar la Guàrdia Civil gràcies a unes monges que la van ajudar. O amb un poblet molt petit del Pallars Jussà, que es diu Llimiana, la Guàrdia Civil no va trobar cap veí que els deixés una escala per retirar la pancarta que havia a l'entrada de la població amb el lema de la marxa, poble català, posa't a caminar, no van trobar ningú, i a més, gràcies al seu cap, el capellà que hi havia llavors, que era el Cisco Ribes, no només es va llegir el manifest de la marxa, sinó que, a més, ja es van deixar portar per l'entusiasme, van cantar els segadors i van posar el disc de Macià proclamant la República Catalana del 14 d'abril de l'any 31, és a dir, festa completa.
Finalment, l'11 de setembre del 76, malgrat tots els problemes, la marxa arriba finalment a Poblet.
A Poblet, sí, no confluïa a Barcelona com les marxes d'aquests dies, sinó que confluïen les 5 marxes havien de confluir al monestir de Poblet. Hi ha una sèrie de gent que van poder entrar al monestir uns dies abans armats amb pancartes i amb banderes, però van ser detinguts i traslladats a la caserna de Montblanc, i aquell dia realment molt poca gent va poder entrar al monestir de Poblet. Només ho van poder fer uns nois que van entrar la nit abans escalant els murs i que es van poder amagar, i després unes famílies que van fer veure, que, bueno, de fet no ho van fer veure, van anar a missa, dient que anaven a missa, per tant els van deixar entrar. I això va donar una mínima presència de la marxa a Poblet, perquè es van desplegar alguna pancarta i alguna senyera durant la missa. Però els centenars de persones que volien confluir amb aquestes 5 marxes sobre Poblet es van quedar a Montblanc, i allà doncs es van concentrar a la seva plaça Major, van cantar els segadors i van llegir el manifest de la marxa. I just quan s'acabava tot, quan ja la gent se'n volia anar cap a casa, quan cantaven el cant dels adeus, que era una cosa que es cantava molt en aquella època, va venir la càrrega més dura de la Guàrdia Civil, que va acabar amb diversos ferits i també amb uns quants detinguts.
Carai, escolta...
Carai.
I em deixeu... Perquè em sembla que no tenim massa temps ja, no?
No, digues.
Doncs, no, una anècdota de la marxa, que sembla que us agradarà, que és que alguns guàrdies civils van denunciar als seus caps que sabien que eren els organitzadors d'aquestes columnes de la marxa. I alguns dels noms que van denunciar aquests guàrdies civils van ser Francesc Macià, Lluís Companys i fins i tot Rafael Casanova.
De veritat?
De veritat.